pero la relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que tienes contigo mismo.
La relació més important que has de tenir és amb tu mateix. Això és el que deia la Carrie Bradshaw, la icònica protagonista de Sex and New York, una sèrie que reivindicava la solteria i el suposat empoderament femení a través de les vides de quatre dones joves a la Nova York dels 90. Al final, però, la Carrie acabava casada i deixava enrere qualsevol noció que la vida de soltera era millor. Han passat més de 20 anys des d'aquest moment, des que la Sara Jessica Parker assegurava que es podia ser soltera fabulosa amb signe d'exclamació, però l'estigma que envolta les dones sense parella no ha desaparegut, per molt que la música ens faci creure que sí. En banda sonora de Beyoncé, avui al suplement hem ajuntat quatre dones per diferents raons. La Núria Viladomat i Canudes és autora del llibre Solteres i Encantades. Núria, què tal? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Roger.
La Verònica Vivero, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Verònica, bon dia.
Bon dia.
I la Júlia Alzinet, que és mare soltera. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
Com esteu, totes tres?
Molt bé.
Havíeu estat mai aquí?
No.
A veure, m'heu d'explicar la vostra... Totes tres sou solteres ara mateix o no?
Jo sí... Em sembla que...
Jo també. Bueno, jo estic en una situació més o menys.
Molt bé. Solteres i Encantades... Arrencarem el llibre que ha explicat, que ha escrit la Núria. No sé si és un llibre d'autoajuda, què és exactament, un llibre d'empoderament. Què és, Núria?
Mira, la veritat és que no t'ho sabria dir concretament. Hi ha una part que jo aquest llibre el vaig escriure per ordenar-me jo mateixa una mica les idees com a soltera. Però ha acabat sent un llibre que sí, potser es podria dir un llibre d'autoajuda, perquè al final la intenció és fer una reflexió respecte a l'estat de la solteria i intentar que les solteres puguem viure la solteria amb molta més dignitat i amb molta més tranquil·litat.
Un dels punts de partides d'aquest llibre és el fet que cada vegada hi ha més dones solteres, també a casa nostra. Això per què?
Jo crec que es barregen diferents factors. El primer, d'entrada, és que amb l'entrada progressiva del feminisme, les dones ens hem anat tornant més autònomes. O sigui, hem anat deixant aquest rol antic de dependència respecte a moltes coses. Hem anat conquerint l'espai acadèmic, hem anat conquerint l'espai laboral reconegut. Llavors, arriba un moment que quan nosaltres estem vincles amb l'home, en el cas que siguem heterosexuals, ja no busquem un vincle de dependència, sinó que busquem un vincle amb un igual. Però què passa? Que crec que el gènere masculí aquest canvi de xip no l'ha fet encara. Llavors jo el que m'estic trobant al meu voltant són moltes dones que són dones intel·ligents, formades, amb una vida plena, que no troben un company amb qui establir aquest vincle d'igual a igual. És a dir, d'alguna manera, quan entren en l'espai de la parella, molts homes esperen d'elles, doncs, que siguin mares, que siguin nenes, que siguin fins i tot, si em permet la paraula, putes, no? Llavors, hi ha un espai que encara el gènere masculí està com decalat respecte a la...
És a dir, que els homes no han acceptat aquest empoderament, encara.
Exactament.
Està mal vist, encara, que una dona sigui soltera?
Sí.
A Catalunya, el 2021?
Sí. Hi ha una part que encara... I és un ganivet de doble fulla, eh? O sigui, hi ha una part que la societat encara... d'alguna manera jutja la dona soltera, és, hi ha una part d'estigma on sembla que si ets soltera hi ha alguna cosa en tu que no està bé perquè ningú t'ha triat, i faig servir aquestes paraules expressament. I després hi ha una part, que també en parlo al llibre, molt de judici propi, és a dir, les pròpies solteres ens hem cregut aquest discurs i estem permanentment en una espècie de psicosi a la desesperada per buscar una parella perquè sembla que si no hi ha això hi ha alguna cosa en nosaltres que no està com ha d'estar.
És evident que... Aquest estigma ve de temps immemorials, no? Que segurament comença a revertir-se, però que no és el mateix un solter que una soltera, no?
No, naturalment que no.
Explica'm les diferències.
Mira, les dones se'ns educa encara en els efectes. És a dir, per nosaltres hi ha alguna cosa que la societat ens dona més espai i, de fet, linka el nostre sentit vital des de com nosaltres establim aquests efectes. Allò de la dona cuidadora... doncs encara hi és molt, no? Llavors, nosaltres ens posem en valor a nivell social respecte als efectes que establim, els efectes sí, que establim encara. Llavors, en el cas de l'home, se'ls educa en la individualitat i en el perseguir objectius clars. Se'ls educa en aquesta part de desplegament del jo individual. Llavors, és en aquest espai on el solter home i la soltera dona no estan igual vistos, perquè d'alguna manera la soltera dona no està concretant el seu objectiu vital, que és establir vincles, fer família, etc, etc. En canvi, en el cas de l'home, això no està tan jutjat.
I després la pressió social, no?
Totalment, permanentment.
De seguida vaig també al que comporta ser home solter, ser dona soltera, i com s'és vist des de fora, perquè és evident que un home que és promiscu no és tractat igual que una dona que és promiscua, i tots dos són solters iguals. Però abans, les edats. Referint-nos a dones solteres, canvia molt si és una dona jove, si és una dona de mitja edat, si és una dona vídua, si és una dona que s'ha separat i d'edat avançada? Com són tractades, com són mirades?
Jo crec que la pressió més bèstia deu ser en la dècada entre els 30 i els 40, no? Perquè aquí, en el cas de les dones, hi entra un altre factor, que és la maternitat. O sigui, nosaltres tenim una etapa fèrtil, que és real, i a partir d'un determinat moment, ser mare comença a ser més complicat. Llavors, en aquesta etapa entre els 30 i els 40, comença a entrar tot un tipus de pressió, perquè també és el moment que al teu voltant els amics, la família, comencen a emparellar-se, comencen a tenir canalla. Llavors, jo crec que aquí es dispara la pressió. També és veritat que a mesura que et vas fent gran, com en tota aquesta vida, vas llimant coses i vas entenent, és a dir, vas tornant-te més autèntica, no sé com dir-ho, i vas entenent quines parts teves són teves o són per la pressió social. Llavors, jo el que he vist és que les dones solteres de 45, 50, 55 anys, jo no veig aquesta pressió tan forta.
I encara edat més avançada?
Encara d'edat més avançada, jo el que he sentit, però insisteixo, és la meva experiència, és que moltes d'elles del que se'n penedeixen o el que si tornessin enrere farien seria el tema de la maternitat. No veig tant el tema de la parella com de la maternitat.
Avui el suplement Dones Solteres. They call me help. Estem parlant al suplement amb la Núria Viladomat i Canudes, l'autora del llibre Solteres i Encantades, la Verònica Vivero, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, la Júlia Alzinet, mare soltera, ara vaig també especialment amb elles dues. Verònica, què et passa a la consulta, amb quines casos et trobes? Notes també que et venen també més persones o més dones últimament, per això que explica, perquè, doncs, perquè hi ha més dones també solteres a casa nostra?
Sí, jo sobretot el que volia dir és que crec que és inqüestionable que les dones tenim una major pressió social que respecte als homes, i això en part és fruit, doncs, per al nostre sistema, no? Jo crec que estem en un moment de canvi, crec que aquest moment de canvi està produint un xoc de valors important i està fent que moltes persones rebin missatges contradictoris, i això els generi molt malestar, sobretot a les dones, no? D'una banda, se'ns està dient com que les dones, les persones en general, però sobretot les dones, tenim aquesta llibertat d'elecció per decidir com construir la nostra vida i el nostre futur, no? I crec que aquest missatge és molt positiu, molt empoderant, molt diferent segurament al que van rebre les nostres àvies, no? On l'èxit i l'autorrealització d'una dona es mesurava en funció de tenir físic a casar-se. Però d'altra banda, també se'ns està dient com que, vale, sí, tens llibertat per escollir, però segurament aquesta felicitat i vida plena probablement la trobaràs al costat d'algú, no? Crec que tot això en part és fruit del nostre sistema heteropatriarcal i masclista que encara tenim, i hi ha molt mite de l'amor romàntic que hem d'intentar derrocar, i a teràpia sobretot ens centrem en això, no?
Quan ve una dona soltera a la teva consulta, normalment què li passa pel cap?
Hi ha molta pressió, sobretot quan s'apropen als 30, no? Hi ha com un moment de crisi al voltant de la trentena, i després sobretot el que comentava la Núria, no? Els 35 també és una etapa bastant crítica, ja no tant pel tema de la solteria en si, sinó pel tema de la maternitat. I tot això els genera un malestar, els fa qüestionar-se i
angoixa, no? També per aquesta pressió social,
angoixa,
suposo.
Sí. Molts cops es comparen amb el seu grup d'iguals, i depenent de quina sigui la situació, no, tenen aquesta sensació a vegades fins i tot de fracàs, no? Quan són persones que potser, doncs, tenen una molt bona projecció professional o tenen, pues, són molt vàlides en d'altres esferes, i el fet de... Bueno, jo crec que un dels principals mites també que hem de treballar és que estar solter no significa, o soltera no significa estar sol, que això també hi ha com aquesta creença, no? Que una persona estigui soltera simplement significa que no té parella, però...
Estable.
Exacte. I tampoc significa que hagi de prescindir de la seva vida sexual, no? Crec que això és molt obvi, però hi ha moltes persones que encara això no ho integren.
Segurament, algú dirà que segurament potser estan solters, fins i tot hi ha gent que té una vida sexual bastant més activa
molt
que no
activa,
gent que està emparellada.
Sí.
Hi ha un altre element que m'agradaria posar damunt la taula, i és que segurament a la societat capitalista en què vivim no sé si li interessa gaire tenir la gent soltera, perquè el model... No? Pagar una hipoteca un de sol és molt difícil, no?
Bueno, és el que comentava ara la Verònica. O sigui, clarament aquí hi ha un tema també social que t'estan empenyent tota l'estona a tenir parella, fins i tot per les coses més bàsiques com arribar a final de mes. Fa una estona comentava amb la Júlia quan estàvem fent el cafè que jo ara he tingut com un moviment a nivell laboral on hauré de cobrar menys, i jo li deia, jo a dia d'avui això no m'ho puc permetre perquè sóc soltera, visc a Barcelona, visc sola i tinc una hipoteca, per exemple. Llavors sí que la societat està tota l'estona empenyent cap a compartir l'espai amb algú per obligació, i després també linkar el que deia la Verònica també, la parella amb el tema de la felicitat. Tu entres a les xarxes socials i tothom penja fotos d'ell i la seva parella, per exemple, no? Com a signe d'èxit i felicitat.
En aquesta taula també ens acompanya, com dèiem, la Júlia Alzinet, que és mare soltera. Crec que tens 35 anys, Júlia?
Sí.
I ets mare soltera perquè vas decidir ser mare soltera, no entenc?
Sí. Crec que és just la paraula, eh? Una de les coses importants a tenir clares és decidir ser mare soltera o decidir no ser mare.
Quants anys té la teva criatura ara?
Ara en té 4.
4 anys, per tant, sí. Que vas prendre aquesta decisió al voltant de la trentena, no?
Sí.
Per què ho vas decidir?
Doncs perquè volia ser mare, i teníem bastant clar que el que prioritzava era ser mare a qualsevol de les altres coses que envolten, no?, el fet de ser mare. I bé, vaig prendre la decisió i vaig veure quines maneres tenia de fer-ho.
Relativament jove, no?, perquè amb 31 anys és una edat fantàstica, però evidentment també ara hi ha mares molt més grans.
Sí. Sí, de fet, al meu voltant no tenia gaire gent que hagués tingut fills encara de la meva edat.
Aleshores, tu vas decidir que volies ser mare. Entenc que en aquell moment no tenies parella, no?
No.
I vas dir, doncs ho faré sola.
Sí. Bueno, de fet, la decisió era una mica prèvia. Jo tenia clar que quan jo volgués ser mare, seria mare, independentment de si tenia o no tenia parella. Però crec que això em ve donat una mica per la meva experiència familiar, que precisament no és una cosa fàcil, no?, prendre aquesta decisió, el decidir ser mare, prioritzar-ho per sobre de tenir o no tenir parella.
Perquè tu també ets filla d'una mare soltera.
Exacte, sí, la meva mare també va decidir que volia tenir-me, i més enllà de si tenia o no tenia parella.
El que passa és que ho va decidir fa més de 30 anys.
Sí,
aleshores,
bastants.
Suposo que les circumstàncies
molt
devien
pionera.
Ser molt diferents.
Sí.
Aleshores, explica'm el teu cas i el cas de la teva mare, perquè aleshores decideixes que vols ser mare, i aleshores suposo que un cop decideixes que ho vols fer tu sola, has de buscar la manera d'entrada de com quedar-te embarassada, no? Quines vies explores?
Doncs mira, jo vivia a Madrid i vivia en comunitat en aquell moment, vivia amb 12 persones, i just em va agafar en un moment en el que les mares solteres no podíem inseminar-nos per la seguretat social. Bueno, era al final, just va canviar en aquell moment, però va haver-hi un temps, no sé si us en recordeu, que tu, per ser que mare soltera, o tenir una parella femenina, per dir-ho així, si no tenies problemes de fertilitat, per dir-ho, no podies inseminar-te per la seguretat social a Madrid. No sé si a Catalunya també va passar, que ara no me'n recordo. I just estàvem sortint d'això, però sí que és veritat que quan vaig anar-ho a preguntar a la metge de capçalera, va ser com complicada la situació, així que vaig decidir prescindir d'aquesta possibilitat, i jo no tenia diners com per fer-ho privat. Per tant, vaig decidir preguntar al meu voltant si algú em volia ajudar a tenir fills.
I vas trobar una persona?
Bueno, van sortir algunes. El que passa que aquí em va entrar una altra cosa, que era que jo pensava que em costaria moltíssim tenir fills. I perquè és veritat que al meu voltant la gent que havia començat a voler tenir fills eren més grans que jo i estaven tenint problemes de fertilitat. Llavors pensava, dic, com ho faré si no em surt a la primera haver d'anar tenint relacions sexuals amb aquesta persona que m'ha dit que sí, que potser no és amb la que he trobat una intimitat primer, i que no me'n surti, no? Se'm feia com complicada la gestió de tenir-lo. I llavors, bé, una persona amb que sí que havia tingut una relació estable feia temps...
O sigui, un exparell.
Sí, em va dir que ell em volia ajudar. I en un primer moment, bueno, aquí em vaig trobar, potser, amb el moment de la meva vida en què els temes de... jo dic que em va venir el feminisme, em va topar de cara, no? I em vaig adonar que, bueno, que les experiències de la maternitat, si en parella ja és desigual. Si a més has de veure de quina manera fas aquesta, comparteixes aquesta experiència amb algú que a més no és la teva parella, o sigui que ja estàs trencant amb algú que ho facilita, que crec que no ho facilita, però que d'alguna manera ja saps què ha de passar, doncs encara ho fa més difícil.
El que passa és que tu aquí, clar, una cosa és que una exparella t'ajudi, però entenc que després has de fer un pacte abans de concebre aquesta criatura, no? Perquè,
sí.
Perquè, clar, no sé si tu consideres el pare de la criatura, aquesta...
Sí, finalment sí.
O sigui, perquè primer... és un pacte que arriba... Com va anar?
Va, és un pacte que ha tardat molt en arribar. De fet, quasi 2 anys vam estar construint aquest pacte. No? De dir de quina manera ens ubiquem, quins rols prenem enfront aquesta criatura, no?, que ha vingut nova. I ens ha costat molt, a mi m'ha costat moltes pors, el Juan, que és el pare del Biel, també, no?, de passar per moments com... d'adonar-te, no?, que la vinguda d'una criatura al món, pues, et fa moure moltes coses, no?, i de dir, vale, fins a quin punt... jo em vull implicar o no em vull implicar amb aquesta nova personeta que ha arribat i de quina manera puc jo com a mare, per exemple, els vincles que s'estableixen en un primer moment que són molt difícils, no?, de separar-te d'aquests vincles, sobretot els 6 primers mesos, i com s'ubiquen aquests dos rols enfront d'aquests vincles, no? Pues ja amb coses com gestions de qui dorm amb ell, de quina manera puc jo estar quantes hores separada d'aquesta nova criatura, i aquí, bueno, pues sorgeixen molts conflictes.
Et sents jutjada, tu?
Jo no em sento jutjada, però suposo que crec que és per això que deies al principi, d'haver pres una decisió molt conscient, i crec que aquí està com la diferència, no? I que crec que és el difícil, també. T'ho dic, prenc la decisió, sigui de ser mare o de no ser-ne, però la prenc, i a partir d'aquí camino sobre aquesta decisió.
Has pensat que li explicaràs al teu fill quan sigui una mica més gran?
Bueno, ja l'he explicat, ja. Sí, tenim claríssim. Sí, sí. Doncs que jo tenia aquest desig i que vaig buscar la manera de complir-lo i que el Juan em va ajudar i que ell té el rol de pare. El que passa que viu a Madrid, llavors, bueno, doncs les visites són diferents, no? O la forma de criança és diferent. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime.
Leaders on vacation. An open invitation. La música també de la Billie Eilish. Aquesta és la teva experiència, Júlia. Com ho va viure la teva mare fa 30 anys? Doncs... Perquè dius que va ser una pionera?
Sí. Jo crec que la diferència va ser que ella no ho va dir. Ella va buscar també la manera de fer-ho en el seu entorn i va decidir que no ho diria en el seu entorn. Llavors, jo no he sapigut qui era la persona que va ajudar a mi mare a tenir-me i la persona tampoc ha exercit cap mena de rol.
Clar, aquest és un cas particular, Núria, Verònica, Júlia, però hi ha moltes dones solteres que no volen ser mares, no? I això també, no sé si encara també ara té un component pejoratiu o la societat tampoc està preparada del tot.
Jo crec que hi ha una part del llibre, jo en parlo d'això de la maternitat, crec que hi ha una part respecte a la decisió no de ser mare. Jo el que he vist és que moltes dones es veuen empeses d'alguna manera a prendre aquesta decisió, no només pel rellotge biològic, sinó per les conseqüències futures de no ser-ho. En quin sentit? En moltes xerrades que he fet de solteria, hi ha dones que em verbalitzen obertament de... Clar, però és que si jo no tinc fills, a mi qui em cuidarà? Quina família em quedarà, no? O sigui, és com un tipus de... encara seguir aquesta vella idea dels efectes, no?, que qui s'ha d'encarregar de cuidar-te ha de ser algú de la teva pròpia família amb vincle de consanguinitat. Llavors, jo crec que això, per totes les dones que ens estiguin escoltant i que els estigui rondant aquesta idea pel cap, jo crec que anem cap a una societat més comunitària i de cures compartides. Què vull dir? Em sembla que les estadístiques diuen que el 25% de les dones nascudes en la dècada dels 70 no tindran fills. Per tant, estem parlant d'un nombre molt gran de persones que en un moment donat no tindran fills que les puguin cuidar. Llavors, jo crec que anem cap a una societat on es crearan petites comunitats. Jo m'ho imagino dins del meu cap com des de pisos compartits amb amigues, però pisos compartits d'amigues de 70 anys... que entre elles es cuiden. Crec que anem cap aquí.
Carai, quina mirada. Verònica, com ho veus tu?
Bueno, jo veig que les dones és com si ens haguéssim de justificar molt més a l'hora de prendre la decisió de ser o no mares, no? I que això genera bastanta pressió, sobretot el que he comentat abans, quan arribem a una determinada edat, no? I molts cops se'ns veu, se'ns qüestiona com si fos un acte d'egoisme, no? El fet de decidir de forma voluntària, per exemple, que vols prescindir de la maternitat, no? Em fa gràcia aquesta frase de la Núria, que és veritat que s'escolta molt, no? Que et cuidarà quan siguis gran, perquè precisament em sembla bastant egoista també, no? I és com que et diuen que si no tens fills, pues això, ets una persona...
Però és que la decisió de tenir fills per tenir una persona que et cuidi no sé si és la millor, no?
Per això. Jo crec que hauríem de fer tots una mica el treball d'entendre que afortunadament tenim alternatives a l'acció i que les persones ens hauríem de qüestionar quina considerem que és la millor en base al nostre sistema de valors, no? I no tant actuar per aquestes pressions que podem tenir, no?
Hi ha un altre element, Núria, més enllà també del sexe, que tu parles d'una altra necessitat afectiva que anomenes la necessitat de pell, que dius que ara és més difícil de trobar quan, de cobrir quan ets soltera, no?
Sí. Hi ha una part, quan tens parella estable, és a dir, els adults, a mesura que ens anem fent grans, anem perdent la qualitat del tacte. És a dir, si tu te'n vas a un institut, jo quan feia professora de secundària, els nens s'estan tocant permanentment. És a dir, en el tacte hi ha un llenguatge. Llavors, a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta qualitat del tacte. I la reduïm només amb els espais de més intimitat, com el de la parella, per exemple. Llavors, quan ets solter, el tacte es troba a faltar. I es troba a faltar perquè moltes vegades també hi ha tot un capítol, no?, que parlo de com es gestiona la sexualitat quan ets soltera. O sigui, de vegades, entrar en aquests espais de les aplicacions de cites, aquí hi ha un tema molts cops que de consum de cossos i de sexe enfredorat. Llavors, en aquests espais, no sé si es cobreix la necessitat de pell. O sigui, jo la necessitat de pell vaig més enllà de la sexualitat. Vaig amb un tema de sentir-te còmode tocant algú i deixar-te tocar per algú, no?
Vaig acabant. Ho farem amb una consulta d'un oient que ens escriu també a través de Roba el Suplement, que ens està sentint. És la Carmeta, que diu: a la secció que començarà, podeu demanar per... Suposo que és una pregunta que va per la Verònica. Podeu demanar per la por que tenen les dones víctimes de violència masclista a començar una nova relació? Moltes gràcies.
Bueno, doncs és veritat que quan venim d'una situació de violència, no?, doncs hi ha molta por a poder-te vincular amb algú, no? I és un treball important que s'ha de fer. Sobretot aquest tipus de vincles generen un deteriorament molt important de l'autoestima i l'autopercepció de la persona, no? I sempre s'ha de fer un treball previ per després poder-te tornar a vincular des d'un vincle més saludable, no?
Doncs aquesta és la resposta per la Carmeta. Moltes gràcies a la Núria Viladomat i Canudes, l'autora de llibres Solteres i Encantades, la Verònica Vivero, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, i la Júlia Alzinet, mare soltera, per explicar-vos avui la vostra història i compartir-la també amb els oients del Suplement. Gràcies a totes tres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una petita pausa, ens actualitzem amb les notícies de les 11 i de seguida tornem. Fins ara.
El Suplement, amb Roger Escapa. For you, I guess you moved on really easily.